Al seminari el que volia ser era o capellà de poble tota la vida o missioner a l'Àfrica. Ni havia pensat mai ser bisbe, ni arquebisbe, ni cardenal. Bueno, és la sorpresa, no ho he buscat, ni ho he demanat, vull dir que això ni havia pensat, evidentment, que ser cardenal ja quan era bisbe, però bueno, el senyor serveix de les mediacions, me demana aquest servei, i jo l'accepto com he acceptat tots els càrrecs o els treballs o el servei que l'Església m'ha demanat.
Això a què el compromet, a vostè?
Home, a una més gran responsabilitat per l'Església Universal, perquè és un treball més en col·laboració amb el Papa, més directament, per l'Església Universal, que és la preocupació del Papa servir a tota l'Església Universal. I, d'alguna manera, els cardenals li ajuden al Papa a fer aquest treball. Això em demana més estar present no sol al treball i les necessitats i les preocupacions de la diòcesi de Barcelona, sinó també de manera especial per tota la Iglesia Universal, que d'alguna manera també el treball a la congregació de bisbes ja m'obria aquesta porta, aquesta finestra d'un treball per tota l'Església Universal, però era més reduït el treball. Ara serà un treball més ample per tota l'Església, sí.
Tenim ja un 40% dels cardenals creats pel Papa Francesc. Això de quina manera vol donar aquesta empremta d'església en sortida, anar a les perifèries, una església misericordiosa? Aquest 40%, com s'està notant o s'hauria de notar?
Bueno, sembla que això d'alguna manera és preparar el futur. És a dir, anem preparant gent per treballar i aquesta proposta que fa el Papa, projecte d'acció evangelitzadora, pues que es pugui realitzar. Però bueno, tot això ho posem en les mans de Déu, perquè els conclaves primer té que sortir el Papa que està, després té a veure qui surt després, però d'alguna manera jo penso que el tren d'aquesta església en sortida, aquest AVE, ja està posat en marxa. És molt difícil, una vegada que la via i el tren es comença a caminar, que això es paralisi. Jo crec que l'Església, tota l'Església, està desitjant continuar en aquesta línia, en aquesta empenta que el Papa Francesc ha fet. Jo noto, quan veig i parlo amb la gent, estan contenta la gent, volen una Església així senzilla, una Església sense buscar privilegis i una Església que evangelitza en nom de Déu i no del poder, i una Església que treballa amb els més pobres. Jo crec que això és el que tenim que fer tots, bisbes, preveres, diaques i tota la gent, agents de pastoral, les famílies a casa, tots, treballar com Jesús ens deia, d'una manera senzilla, però per donar l'esperança i la fraternitat al món d'avui.
En aquesta línia de buscar la concòrdia, el diàleg, el fet que hi hagi cardenal, l'arquebisbe de Madrid, cardenal, arquebisbe de Barcelona, és també una invitació a construir aquest pont de diàleg? És una lectura que l'Església es mou amb una altra realitat, de buscar aquesta unitat?
Sí, evidentment. És important continuar la línia de treball de l'Evangeli, del Magisteri de l'Església, en aquest cas del Papa Francesc, i els bisbes ho tenim que fer tots en comunió. Ara està a Madrid un, a Barcelona un altre, també està a València, també està a Múrcia, i està a Toledo, i està a Santiago de Compostela. Vull dir, tots treballant en aquesta mateixa direcció. Jo crec que això és la comunió dintre de l'Església, que és el que volem realitzar els bisbes, i anem en aquesta línia. I la Conferència Episcopal, n'hi ha petites diferències de percepció, verdad, d'un i l'altre, depèn d'on ve i el caràcter que té, però tots volem i ho manifestem, aquesta unitat de direcció i de treball, sí, sí, sí.
Per a vostè ha estat una sorpresa que el fet que el creïn cardenal, però el Papa també ha fet una sorpresa amb un bisbe auxiliar, que també l'ha creat cardenal.
Sí, sí, sorpresivament, sí, sí. Són coses que aquest Papa et desorienta una mica, sí. Però, bueno, li donem les gràcies perquè ell fa aquestes opcions i decisions que són molt personals, però jo crec que són acertades. Així que el felicitem per aquesta osadia que té. Molt bé.
I l'última cosa, només que se li complica ara la feina a la diòcesi. Això fa que sigui més a prop un bisbe auxiliar, potser? Doncs
pues tindrem que resar perquè així sigui, perquè si no acabaran matxacant el pobre bisbe titular. Tindrem que... Ja, això ho tindrem que escriure una carta als reis. Bueno, en aquest cas és el Papa, ja ho veurem, sí, tindrem que pensar-ho. Molt bé, moltes gràcies.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i avui del Ferran Capdevila a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Un nom propi, el de Pedro Sánchez, que va guanyar ahir les primàries del PSOE. Un procés intern que culminava amb aquesta votació dels militants, amb la qual es dibuixa un panorama certament complicat per al socialisme en la vida política espanyola, amb una militància que s'ha mostrat molt dividida. Entrarem a valorar avui si això fins a quin punt és bo i fins a quin punt no és tan bo. I també un resultat en què el guanyador, l'exsecretari general Pedro Sánchez, tindrà molta feina per tornar a cohesionar el partit. En qualsevol cas, els militants han decidit i ha estat impecable la gestió posterior dels seus adversaris, Susana Díaz i Patxi López, almenys de moment. Ens preguntem quina incidència tindrà el nou Partit Socialista Obrer Espanyol per afrontar els reptes polítics i socials dels propers mesos, incloent-hi el procés català, i el que són aquelles qüestions que ens preocupen més a tots els ciutadans. La presència avui, d'altra banda, del president català Carles Puigdemont a Madrid, precisament l'endemà d'aquestes primàries, amb una conferència que pronuncia a l'Ajuntament de la capital de l'Estat, en què detallarà la seva última proposta de referèndum pactat, és un tema que no va tampoc gens deslligat al que va passar ahir en aquestes primàries. La vida política està convulsa i el PSOE torna una mica al que va decidir ara fa 3 anys votant des de la militància Pedro Sánchez. Veurem quin rumb agafa el principal partit de l'oposició a Espanya. Ens acompanyen per analitzar aquesta actualitat. Avui tenim d'una banda 2 militants socialistes. Primer, Roberto Labandera, el saludem. Ell és exdiputat al Parlament i exportaveu a la Comissió de Territori del Socialista. Senyor Labandera, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència.
Molt agraït que em convideu i compteu amb mi.
Molt bé. Nosaltres també agraïts de tenir-lo. Ens va dir ara fa poques setmanes, quan parlàvem de les primàries en el seu inici, que vostè apostava per Pedro. Suposo que ha mantingut aquesta posició.
Sí. Sí, jo havia estat a favor de Pedro Sánchez ja en la primera, les eleccions del 2014, i vaig mantenir la meva posició, raonadament, com ho vaig dir en aquell moment, en aquella tertúlia, i, per tant, avui estic satisfet, però conscient que és un moment complex i difícil. Les primàries són molt importants, jo crec que és un procés que ha vingut per quedar-se i crec que s'han de quedar des del punt de vista de la política, però, evidentment, doncs, generen tota una sèrie de dinàmiques als interiors dels partits que ara cal contemplar-les i cal treballar-les.
Uh-huh. Saludem, d'altra banda, en Meritxell Cabezón, que també és militant del PSC. Va ser diputada al Congrés, si no recordo malament, en la 9a legislatura, i ella havia col·laborat amb l'adversari de Pedro Sánchez l'any 2014, amb Eduardo Medina, que es va quedar a les portes de la Secretaria General. Meritxell Cabezón, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I en aquestes eleccions, vostè per qui s'ha decantat?
Doncs jo he continuat amb la coherència inicial en un primer moment i m'he decantat per Susana Díaz.
Per tant, Susana Díaz és una mica era una mica la continuïtat. Dic que era perquè ha perdut, però vaja, és la continuïtat d'Eduardo Medina.
No era la continuïtat. Va integrar a Eduardo Medina, que és cosa diferent.
Per tant, Eduardo Medina formava part, d'alguna manera,
sí,
de l'equip i estava, doncs, compromès activament, no només com un militant més que vota, sinó també activament en l'equip.
Activament.
I com valora vostè el que ha passat en aquestes primàries?
Bé, jo valoro positivament, primer, l'alta participació a les primàries, perquè s'ha demostrat que el partit és un partit fort, que és un partit que tenim una massa social important i que els militants realment tenim ganes d'implicar-nos dintre dels assumptes propis del partit, no? Un assumpte tan gran com és la Secretaria General. ja si ho comparem amb altres forces polítiques, en quan fan primàries acudeix només un 30%, doncs està donant una visió de fortalesa, completament. Uh-huh. I després dels resultats, poc més a dir. El resultat és incontestable, ha guanyat Pedro Sánchez, és el secretari general del PSOE i tothom darrere amb ell.
Uh-huh. Després comentarem més coses en clau interna, però volem saludar també per completar les presentacions Jordi López Camps, que havia estat vinculat al PSC, actualment no, en altres línies no només polítiques, sinó també socials i eclesials, podem dir. Senyor López Camps, benvingut.
Hola.
Bona tarda.
Bona tarda, vespre.
Tarda, vespre, sí, com sempre. Però vaja, amb aquesta lluminositat podem dir bona tarda, bueno, tranquil·lament.
Perquè sempre és un dia lluminós, sí. Tot depèn de com tinguem el cor.
Sí, certament, però a més, diguéssim, astrològicament... també el maig és
llum natural. Aquestes èpoques tan maques dels dies llargs.
Bé, i vostè veu la llum en els socialistes catalans i espanyols després d'ahir?
A mi m'agradaria veure-la, perquè penso que la sensibilitat socialista no s'ha de perdre amb raons històriques, per herència d'una memòria històrica de la humanitat, el socialisme ha d'estar vigent. I aleshores jo desitjaria que els anés bé, però com que a la tertúlia ja tindrem ocasió, ja estic expectant en tot aquest procés.
Comentarem tot allò que el temps ens permeti. Abans recordem la pregunta del dia per als oients. Amics oients, us preguntem, el triomf de Pedro Sánchez a les primàries del PSOE beneficiarà Catalunya? Una qüestió concreta dins tota l'anàlisi d'avui. Podeu respondre sí, serà un líder capaç de frenar l'ofensiva del govern de Rajoy. Podeu dir no, mostra un radicalisme excessiu i poca capacitat de consens. O no farà ni bé ni malament el mateix que hauria fet Susana Díaz. Podeu decantar-vos per una d'aquestes opcions o bé enviar-nos els vostres comentaris directes sempre a radioestel.cat. La pregunta és molt concreta, potser me la reservo per als qui formen la taula per a després. Abans comentar, no tenen vostès la sensació una mica que en l'opinió pública s'havia creat, més enllà del Partit Socialista en el seu interior, la sensació que Pedro Sánchez era una mica tornar abans a aquesta distància, aquest divorci amb el govern i aquesta manca de col·laboració amb el govern espanyol i amb Rajoy, i que Susana Díaz representava una mica més doncs la voluntat de consens? Aquesta sensació tenia molta gent, però vaja, vostès com ho valoren? Allò del no és no, eh?
Bé, jo crec que d'aquestes primàries s'ha parlat moltíssim. I crec que jo ho vaig dir en aquella tertúlia, sí. Recordo que havia sentit en un mitjà molt important com parlaven els tertulians decantant-se per un, decantant-se per un altre, o assenyalant, no?, els errors de Pedro Sánchez, que era el que havia sentit en aquell matí, però hi ha hagut una certa aliança mediàtica en favor de mantenir l'actual ordre de coses entre el PSOE, i el grup socialista al Parlament i el Partit Popular, perquè, evidentment, el govern és allò que li interessa. I no en va ha sortit el líder del PP a Catalunya dient el que ha dit.
Sí, sí, recordem.
Gràcia, el resultat de Pedro Sánchez, etcètera.
Un tuit de García Albiol deia desgràcia per Espanya. Sí.
Després jo penso que hi ha hagut, evidentment, una situació, hi ha una situació política a Espanya molt, molt complicada i molt dura. En tenim un partit de govern que està absolutament qüestionat des del punt d'ètic i moral pel tema de la corrupció, un president de govern no dona explicacions ni assumeix les responsabilitats polítiques, que les judicials són unes altres, però en tot cas les polítiques que hi han hagut, sembla que les coses no vagin amb ell, i després també un fet, i jo crec que això és el que ha passat també bastant, de que jo crec que la ciutadania, una part de la ciutadania votant del PSOE i una part important de la militància votant del PSOE, no va entendre, no va rebre l'explicació de per què hi havia una abstenció a canvi de cap condició. I jo crec que aquestes tres coses, barrejades amb una campanya molt important, tothom opinava, han posat les coses en el disparadero d'un ordre molt simplista, no? Uns estan a favor de que continuï Rajoy, un que marxi Rajoy. Ara, penso que el tema és més complex.
Efectivament, la confrontació era
en
més
realitat,
que això.
En realitat, nova direcció del PSOE encara no hi haurà en el Congrés del mes de juny, s'haurà de discutir aquesta paraula tan mania, s'haurà de cosir, que vol dir que s'ha de pactar, en definitiva, s'ha de pactar i trobar les representacions. Sembla ser d'antuvi que la posició de Patxi López sempre ha estat, era el tercer en aquesta història, que ha demanat sempre poder ser-hi, poder aportar, etc etc, i hi haurà una certa situació de complexitats en aquests dies, eh? No en va. Jo he viscut diversos congressos del PSOE, en aquest cas no sóc aspirant a ser delegat, per tant ja no...
No hi participarà.
No hi participareu, podré veure des de la barrera.
Que diu que
però,
tampoc.
Que tampoc. No, però tampoc. Quan hem estat, he dit que els congressos del PSOE, quan han tingut aquests canvis, Zapatero Bono, per exemple, o Rubalcaba Chacón, van ser d'enfrontament important. Enfrontament ideològic, enfrontament, més aviat de posició, de model de partit, però amb unes tensions importants. Així que el PSOE acostuma a tenir aquestes tensions i les té.
Des que es fan primàries existeixen.
Però abans, quan els congressos no eren en primàries, ja existien aquestes tensions.
Aquells enfrontaments entre Solchaga i Guerra, no?
Estic parlant, per exemple, de dos congressos en què les primàries no es van aplicar, que si les primàries van ser a posteriors el 2014, no? Sí. Quan l'emissió de Rubalcaba.
Bueno, ja ho va dir l'Eduardo Madera.
Ara, hi ha una cosa que coincideixo plenament amb la Meritxell, és el fet de que el que sí ha respost molt bé la militància del PSOE, jo crec que és un element positiu i és un capital polític important, és que hi ha hagut molta participació i que les primàries són un instrument important, perquè també estan qüestionades en aquest procés. S'ha sentit de tot, eh? Inclús sí, sí. Veus socialistes destacades han qüestionat el tema de les primàries. Alguns no estan en el dia a dia de la política, no? Però l'altre dia, el divendres mateix, vaig sentir a Rodríguez Ibarra com qüestionava tot el procediment de les primàries i manifestava la seva abstenció en aquest procés justament perquè estava en contra del procediment de primàries, no?
Bé,
I d'altres persones també que ho han manifestat.
Bé, doncs un procés important el que hi ha hagut i que ens diu moltes coses, Meritxell Cabezón i Jordi López Camps.
Jo considero que és bastant simplista l'anàlisi de que un està en contra del PP i l'altre està a favor.
Ja sabem que ningú no està a favor, és clar.
Més que res, partint de la base, que tots tres eren companys socialistes. A mi m'ha fet molt de mal tota aquesta campanya, els atacs continus i perpetus, directament sota la línia de flotació, manifestant com si la candidata Díaz fos la candidata a la dreta. Sí, això ha sigut tremendo. I realment jo l'únic que espero és que, si s'han de prendre algun tipus de resolució, manifestació o adquisició de qualsevol tipus de pseudo-responsabilitats per part de la nova comissió executiva que surti, per tant, de la nova comissió de garanties, que han estat completament ausents durant tot el procés, s'hagin de prendre. Aquests atacs directes a companys socialistes, a mi em semblen, primer, de jutjat de guàrdia, i segon, en certs moments, rossegant l'àmbit delictiu. Dit això, manifestar que l'acompanya Susana Díaz, que és presidenta de la Junta d'Andalusia, on s'estan portant a terme polítiques d'esquerres, és la candidata, per dir-ho d'una manera, de l'establishment, jo no ho comparteixo. Jo l'únic que sí que ho vaig manifestar, i així ho vaig dir, va ser primer, que l'abstenció sense explicada va ser un error, i així es diu, i per la meva banda s'assumeix, però també entenc el posicionament de per què es va fer aquesta abstenció.
La va decidir la Junta Gestora, no? No.
Aviam, no és que es decidís a la Junta Gestora. Es va votar el Comitè Federal,
efectivament. Sí,
a veure, no perdem de vista que es va votar el
certament,
Comitè Federal.
Amb la Junta Gestora.
I va ser precisament per no convocar unes noves i terceres eleccions, perquè en aquell moment l'aritmètica parlamentària era molt complicada i els números no sortien. I si haguéssim anat amb unes terceres eleccions, els resultats eren els que eren i les enquestes eren les que eren. O sigui, va ser un tràgala, parlant malament i clar, però en aquell moment va ser el que va ser. El no és no, jo estic d'acord que és el que tot socialista vol i és en aquell moment et demana el cor. Però hi ha moments en què la política parlamentària és la política mal reglamentària. O sigui, s'ha derogat la LOMCE, s'ha tocat la reforma laboral, s'han reprovat ministres, cosa que si haguéssim anat a unes terceres eleccions i el PP hagués obtingut encara més escons dels que té ara en aquest moment, no s'hagués pogut portar a terme.
M'interessa aquesta reflexió perquè el no és no és una cosa, evidentment la política d'oposició és una cosa i una altra cosa és tancar-se a acords parlamentaris en qüestions concretes. Això sempre pot passar en un Parlament, no?
És evident.
Angela Merkel està governant amb els socialdemòcrates i és el centre-dreta. És un exemple, el d'Alemanya, i podríem posar-ne més.
I on estan els socialdemòcrates alemanys?
Sí, no estic valorant les conseqüències, sempre estic dient el que passa.
I on estan els socialistes francesos, que també amb el Hamon semblava que podien remuntar i ara estan en
el marge. Va guanyar unes primàries, i una mica se'l considerava que no era de l'establishment i després de guanyar aquestes primàries...
Jo penso que el moment és difícil, és a dir, jo penso que ho té molt cru el Pedro Sánchez per remuntar el PSOE i ho hauria tingut menys cru la Susana Díaz, perquè a mi em dona la impressió. Jo no diria que la Susana Díaz és de dretes, això no, perquè si no estaria en un altre lloc. Però, bueno, dintre d'un ampli espectre, va fer possible amb els seus moviments, les seves afirmacions i les seves suports que governi el PP. A mi, perdona'm, però el PP governa perquè el PSOE es va abstenir. Si no
anàvem a terceres.
Hauríem anat a terceres si realment això és el que aquest país està demanant. És a dir, hi ha els salvapàtries...
I potser governaria igual Rajoy, d'una altra
manera. Però com que també es tenia por de que el partit... organització pogués perdre bous i esquelles en una terceres eleccions, van preferir el tràgala i l'abstenció abans d'afrontar una realitat. Bé, jo penso que ho té difícil perquè és difícil en aquests moments visibilitzar el cap de l'oposició sense ser parlamentari, és a dir, i a més, si els poders mediàtics, com avui ens ha il·lustrat el diari que durant molt de temps era el portaveu del PSOE, que era El País, amb una editorial furibunda
contra Pedro Sánchez,
doncs aquest noi, i dic noi perquè és l'expressió que feia servir la Susana Díaz quan es referia al Pedro Sánchez, ho té bastant malament. Bastant malament. Ara bé, a mi personalment m'ha agradat que hagués guanyat. Jo és que no puc personalment pensar què hauria passat en aquest país que hagués guanyat la Susana Díaz. No em mereix massa confiança i, per tant, jo estava reaci. I, a més, com que sempre m'ha agradat, per tradició cristiana, doncs ser els últims d'Israel o apostar per als perdedors, com que el Pedro Sánchez el havien fustigat i el havien tirat als lleons, doncs mira, en què hi ha simpàtic que pogués guanyar. És a dir, reconec aquesta...
Ha despertat aquesta sensibilitat de molts socialistes pels dèbils, no?
Pels dèbils. A mi,
si em permeten l'expressió.
M'ha semblat... Ara, dit això, jo veig que ho té difícil perquè ni abans em semblava que era un polític amb una entitat i amb un contingut, amb una densitat que fos admirable, i ara no crec que la situació sigui diferent. Veurem què passarà en el Congrés, que és el juny. Aleshores...
14, 15, 16.
Sí, no? 17, 18.
16, 17.
Del 16 al 18, disculpi.
Ignasi, jo penso que aquí hi ha una aposta que hauríem de ser conscients. Aquí deu haver-hi uns senyors que deuen tenir una mena de monopoli com a joc, eh? Que estan i mouen peces i es compren carrers i es compren partits i compren voluntats, que són els que han muntat tota aquesta operació. O sigui, aquest país és ingovernable. Miris com es miri, perquè ni es poden fer mocions de censura en garanties d'èxit, perquè hi ha unes forces que són Podemos per un cantó i que són Ciutadans per un altre cantó, que és difícil que s'entengui per el tarannà de manera d'entendre la política d'aquest país. I aquests dos partits han sortit en l'àmbit polític no per clarificar l'arena política, sinó per liar-la parda, que a darrere d'aquests dos partits hi han importants forces no progressistes i de les classes populars i del que en vulgui. No, hi ha a darrere d'uns i d'altres importants grups econòmics d'interessos en grans capitals amb els mitjans de comunicació, que són els que van facilitar tota una plataforma a Podemos a través de La Sexta i altres mitjans, i els que han facilitat que del no-res tinguessin els crèdits possibles per fer política la gent de Ciutadans. Aleshores, aquests han fet aquesta maniobra, que no són les forces ocultes, tenen noms i cognoms i es troben a la llotja del Bernabéu, a la llotja del Montmeló, en l'Ibex, ja no sé quin número d'Ibex tenim aquí, i són els que decideixen que l'estat quo segueixi com segueixi.
Avui ens acompanyen al mirador de l'actualitat Jordi López Camps, que és col·laborador de Cristianisme i Justícia i antigament vinculat al PSC, i Roberto Labandera i Meritxell Cabezón, militants socialistes, un partidari de Pedro Sánchez, l'altre partidari de Susana Díaz, però em sembla que conciliats avui, no?, després del que ha passat, pel que han dit.
Nosaltres crec que no. Jo crec que la pitjor postura seria que fóssim irreconciliables.
Evidentment.
Ràpidament seria per tenir un PSOE 1 i un PSOE 2.
Clar, sí que seria una escissió, un trencament.
Que tampoc és la nostra, perquè des del PSC nosaltres hem pogut votar. Com, tot sabeu, i jo sempre m'agrada recordar-ho en aquesta tertúlia, som un partit que té la seva independència i la seva autonomia. Correcte. I la nostra dinàmica, i pactem amb el PSOE una sèrie de coses a nivell polític. És evident que estem en la família socialista de tot el país, clar. I, per tant, també és la nostra batalla, eh? No podem dir que no, és la nostra batalla. Jo crec que hi ha una cosa que és important aquí, i és important avui. Avui, a banda de totes aquestes notícies que hi haurà sobre la conferència al Puigdemont, etcètera, etcètera, vol dir que la realitat política ja se trasllada a altres coses, però a les 6 de la tarda també feia la seva roda de premsa i la seva valoració el president d'Extremadura, que ha sigut un dels suports importants, polítics, destacats, visibles de Susana en aquesta campanya. La seva reacció ahir va ser una reacció, jo crec que correcta. La reacció de Ximo Puig en el País Valencià també ha sigut correcta del punt de vista formal, però tenen molt a dir tots els territoris en aquesta qüestió. Ara, jo crec que aquí hi ha una altra cosa que ens passa i els socialistes hem de ser conscients. Les formes de fer política s'han revolucionat i s'han variat tant, que hem de fer una lectura molt adequada de tots els resultats, eh? De tots els resultats. És a dir, no podem quedar ni borratxos de glòria, perquè seria ni de triomf, perquè seria un error, ni tampoc amb allò al bord del suïcidi perquè he perdut, perquè jo crec que aquí les dues corrents, els dos sectors, o les dues candidatures, o com li vulguem dir, doncs han de poder pactar la posició política del PSOE a seguir ara al davant, i nosaltres optem, i penso que tots, a substituir el Partit Popular, segurament amb una confluència de forces progressistes, perquè jo dubto molt de que torni a haver en aquest país doncs una majoria del PSOE tan aclaparadora que pugui governar fins i tot en minoria, cosa que havia passat.
Havia passat però amb dos partits molt forts, que era difícil. Més fàcil que passés.
I després una segona observació, i deixeu-me amb això acabo, no? Clar, a França ha sortit ara el belenchonisme, doncs, nosaltres ja tenim el belenchonisme a casa nostra, que és Podemos.
Sí, més o menys, sí, sí.
I una certa imitació del macronisme, que a França ha tingut un èxit extraordinari, que és l'efecte Ciudadanos. Són perfils que a vegades se basen justament que no hi ha diferència, salvando totes les distàncies entre Rivera
i el Le Pen. I el Le Pen qui és?
El Le Pen sempre ha...
És incomparable. Subjace
el nostre país. Des de Blas Piñar, que va ser l'últim diputat de la ultradreta, i el seu grup, crec que va ser la primera legislatura i després van desaparèixer, sempre tots els intents de ordenar la ultradreta no han reeixit des del punt de vista electoral. Però compte que l'epenisme hi ha més enllà de l'Epen, i les posicions lepenistes moltes vegades han estat defensades per destacats dirigents del Partit Popular. Això crec que és una qüestió molt, molt important. No sé, pensem en Badalona, pensem en la política de García Albiol i la seva defensa. No hi ha diferència entre aquests postulats i els postulats que tenia el lepenisme.
Interessant aquesta reflexió, que queda oberta per un altre dia, en tot cas. Però Meritxell Cabezón volia comentar alguna cosa sobre el que passarà després d'aquestes primeres. Bé, jo els volia preguntar, en qualsevol cas, quin escenari polític dibuixen vostès a nivell espanyol i també català particularment, més enllà de la qüestió interna socialista, que és important, evidentment, la feina de recomposar el PSOE i el PSC. Què passarà, per exemple? Hi haurà preocupació en el govern del PP per aquesta nova situació, amb un Pedro Sánchez que reordenarà segurament el grup parlamentari?
M'agradaria dir-te que sí. M'agradaria dir-te que hi haurà
preocupació. Però vostè creu que no canviarà tant?
Però crec que no. Crec realment que el Partit Popular va a lo seu, està fent les polítiques que ells volen fer. Jo crec que fins i tot ha suposat un glob d'aire. Per què?
Els pressupostos, per exemple, el suport del PNB que tindrà previsiblement...
Perquè ja ho té, els pressupostos ja estan tancats. Aquestes alçades, això ja està, i tampoc no era necessari el PSOE, i el PSOE ja havia manifestat que votaria que no als pressupostos. El PP, jo crec realment que qui governi el PSOE una mica entre nosaltres no li importa endemacia. El que realment li interessa és acabar aquesta legislatura, més que res per un tema completament pressupostari i també per mantenir-se dintre de les institucions mentre dura tots els processos judicials. És la meva opinió. Si ha sortit un o no ha sortit un altre, jo crec que no té àmbit d'incidència dintre de la continuïtat d'una legislatura que sembla que es pot esgotar.
Però què farà Pedro Sánchez? No és diputat? Jo no,
jo no soc Pedro Sánchez, ni membre de confiança seva, però tot apunta ja directament a que hi haurà una reestructuració interna dintre del que és el grup parlamentari.
Ja hi ha hagut la dimissió d'Hernando.
D'Antonio Hernando. L'Antonio Hernando ja ha dimitit, va dimitir ahir, abans que el fotessin a fora. És una persona molt intel·ligent i sap perfectament que anava a anar cap a fora. I, per tant, hi haurà una reestructuració. Si serà Sumelzo, si serà Lastra, això no ho sabem, però que realment l'àmbit parlamentari es veurà mogut. També. Tenir un cap de l'oposició també des de fora del Parlament és una mica complicat. Però això hagués passat, hagués guanyat un o hagués guanyat l'altre, eh? No ens oblidem. Clar,
també passava el mateix amb Susana Díaz.
Exacte. Sí, aquest...
Aquí era Patxi López.
En aquest cas, el hàndicap existia en qualsevol de les dues candidatures. Incidència, què passarà aquí a Catalunya? No ho sé. No ho sé, perquè és el govern que tenim és una caixa de sorpreses. Depenent del dia, si hi ha un cas de corrupció més o menys, doncs aleshores treuen un conill més de la xistera o un de menys. Per tant, tot dependrà una mica, sota el meu punt de vista, del cas Palau, de com vagin les investigacions, del cas Pujol, i contra més collats es vegin per l'àmbit judicial, més accelerarem el tema procés.
I no hem d'oblidar que el PSC, també ho reconeixeran els amics militants socialistes, que no estan al seu millor moment, tampoc a Catalunya, a nivell de força social i parlamentària. És a dir, que això també és una realitat.
És evident, hem tingut major nombre de votants i major representació
d'altres èpoques. Però digues, és un partit
important. Però, de totes formes, jo diria que el PSC manté una posició més unificada, jo diria que més coherent amb les situacions polítiques. També el PSC va tenir els seus bandassos, perquè, clar, tota aquesta història del procés ha sacsejat molt fortament el conjunt dels partits polítics i a partits que han desaparegut, hem de recordar-ho.
Recordem a Unió.
I, exacte, partits de govern, com el cas d'Unió, que havien governat. I, per tant, doncs, jo diria que ara la situació del partit és diferent. Ara, els números són els que són, i, per tant, se requeriran unes altres eleccions per veure creixement en vots i creixement en representació. Però la posició política està molt clara, que és el diàleg, és passar de les accions unilaterals, obrir un diàleg i el plantejament d'un tema que no ha jurat ningú, que és una reforma constitucional i un model federal d'Espanya. Jo crec que en aquestes qüestions... Ahí estan les respostes.
Però aquesta és la proposta que fa el PSC. Hi ha una part de la societat que no està per aquesta... Diguem, que hi ha ni això, Roberto, ni això. És a dir, jo ho veig difícil...
No, jo ho reconec i crec que no és fàcil en absolut el camí. No.
Ara...
De cap solució complicada s'ha sortit amb una solució fàcil.
Sí, jo el que veig, per exemple, avui Podemos ha retirat, ja ha dit que ha anunciat que retiraria. És a dir, ara aquí hi haurem uns moviments tàctics a veure qui fa més mal a l'altre d'una manera formidable, perquè, clar, puguis o no anunciar que retiren la moció de censura. Si el PSOE s'anima a encapçalar-ne una altra, va, puguis o no, li col·loques en el PSOE una necessitat de posicionar-se en un tema que no estava en la seva agenda. Aleshores, això és crear, com a la vegada, determinats moviments que pugui fer el PSOE respecte a Podemos. Home, pot reactivar a un Errejón que ara està en el LIM. És a dir, jo penso que assistirem a moviments tàctics per veure com es van posicionant i una dificultat, és a dir, el grup parlamentari socialista, no sé de quina... colla és, si és més favorable a Pedro Sánchez o menys favorable. O sigui, pot haver-hi, a vegades, problemes i tensions internes segons quines postures adoptin. La qüestió és que tindrem una tardor calenta anticipada amb un estiu calorós.
Sí.
Jo crec, puc, si puc,
sí,
un incís més que res perquè coneixo una mica el grup.
Menys d'un minut, disculpi.
Jo crec realment que si una cosa hem après de tot el procediment que ha passat és que quan hi ha una elecció, hi ha una legitimitat, això s'ha de portar fins al final. Si hem après entre tots una lliçó, per tant, jo no crec que hi hagin problemes interns, sinó al contrari. Jo crec que ara, en aquests moments, es demostrarà precisament una unitat respecte a la nova figura del secretari general.
Recordem que Pedro Sánchez guanyava amb el 50% dels vots, gairebé un 40% Susana Díaz i un 10% Patxi López. Té assegurada la secretaria general, no? Passi el que passi en el Congrés.
Ja,
això
ja
sí.
És.
El
ja
sistema
és.
Ja és secretari
no,
general.
No és formalment, però ja, sí, ja és.
Perquè sigui formal, hi ha un procés de ratificació, sí, que és la primera
Congrés.
Votació que hi haurà en el Congrés, exactament igual que a Catalunya.
Gràcies, Roberto de la Bandera, Meritxell Cabezón i Jordi López Camps. Fins una altra. Bon vespre. Adéu-siau. Tornarem a parlar. Adéu. Que vagi bé. Avui ens quedem a la veu de Càritas.